Perdiu pista.
Són... Quan tot està perdut. Quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic. Quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur. Tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant. Qui serà el primer a dir...
Fes la teva feina!
I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying. Kick a lion in his crack, I'm the shit. I will fall off in your crib, take a shit. Hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch. That boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids. We the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench. I'ma mention a big fresh, I'm a mitch. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes. I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa que ho presentat si avui fos el Dia Mundial de l'Algodón de Azúcar i tingués ganes d'estar amb tots vosaltres. I a la vegada no tingués res a dir dolent, lògicament, sobre el Saga, pedazo de Saló Gaming en català, però ja arribarà el moment de parlar d'ell. Però abans, deixeu-me fer una cosa que tinc moltes ganes de fer. A veure com es feia aquí. Abans de començar, hem de felicitar a un home. Tot un home, després de 40 anys passejant pel món, ja li toca dir-li que és tot un home. Un home que diuen que és de veritat, no com jo, que sóc l'adoptat on vaig caure de les mans de la meva àvia. Què més dona? Així que des d'aquí, moltíssimes felicitats, Tito Toni. També hem de dir que és el mateix dia que va néixer el nostre Damus. Així que, sense més, això és per tu. Que s'ha de dir també que avui és el cumpleaños o l'aniversari d'una persona que també estimo molt, que es diu l'Albert Mayol, però això, una altra història, i un altre dia. I ara sí, ara sí, ara benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, com si avui fos el Dia Mundial de l'Algodón d'Azúcar. Qui no s'ha menjat un núvol de sucre en qualsevol fira del seu poble o del poble veí? Qui no ha rebut bronca per portar els pantalons plens de núvol de sucre? O qui no ha cremat núvol de sucre en la seva vida? Doncs d'aquestes tres preguntes jo sols puc respondre afirmativament a dues d'elles. Per això és cosa vostra, perquè a qui li interessa la meva vida? Avui hem vingut a parlar del núvol de sucre, que per cert hi ha milers de colors, però nosaltres recordarem solament el vermell, el de maduixa. Primer fem una mica de context per arribar on vull arribar. I si ho tornem a estar cremadets, sí, tornem a estar molt cremadets, però bueno, què hi farem? Intentaré posar una mica d'humor, però per almenys ho intentarem el dia d'avui. Sí, jo et pregunto, d'on ve, què em diries? Ah, pillin, que no ho saps, eh? No passa res, per això estic jo aquí tot sol. És una llamada dura, no molt antiga, per a aquella gent que segueix el nou ordre mundial, és a dir, el dogma actual, que, per cert, hi ha dissidents intel·lectuals digitals que estan molt equivocats amb el tema de la conspiració, que quedi clar. Que, a veure, tenen una idea conspiranoica completament equivocada, però jo no sóc ningú per fer-la canviar de la seva vida totalment equivocada. Més bé, condicionen la veritat per admetre-la en la seva pròpia vida, en el seu propi discurs, sense rectificar una mica la seva postura o la seva principal manera de tractar les coses. Perquè segueixen dient allò de... Jo ja te lo dije. Però abans d'anar-me'n per los cerros d'Úbeda, recordar que estem encara a l'entradeta i després de l'entradeta aquesta estarà la carta del nostre nou col·laborador. Ja en sabeu, en Martí. I per acabar, el cos principal del programa. Si arribo, si em dóna temps, no ho sé, però ja veurem, ja veurem, ja veurem, que avui porto un dia complet al Saga. Però abans que m'oblidi, recordar que ens trobareu en totes les xarxes socials, sempre buscant Fes la teva feina, on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. I ja que estem... Com va anar a la fiesta de Sant Andrés a la sala de la Canal de Tona? Podeu deixar la vostra opinió o a qualsevol xarxa social de Fes la teva feina. I ja que estem, així recordarem cosetes. I recordo que el dia 17, aquest diumenge, a les 17 hores, tens una cita amb nosaltres, i et preguntaràs de què estic parlant. Doncs bé... Que el dia 17 de desembre hi ha la gala de Radiopista del 2023, a la festa dels 40 anys de la Radiopista. Esteu tothom, tothom està invitat a l'edifici La Pista a partir de les 17 hores, on disfrutarem de les actuacions. Records de 40 anys i s'atorgaran els premis al millor locutor, la millor locutora, el millor programa i la novetat d'aquest any, l'audiència. I els assistents de la gala otorgaran el premi al millor programa. Per votació popular, en total, 5 premis en disputa en una gala que s'espera que duri un parell d'hores. A més, aquí mateix cap de setmana la programació de la Ràdio Pista emetrà a banda de la gala per FM i per internet diferents programes que han estat a l'emissora durant anys per recordar la trajectòria radiofònica que comporten 4 dècades de ràdio local a Hostalets de Balanyà. Programes històrics, programes d'arxiu, i veus que tornaran a sonar per antena, l'antena 107.4 de la FM. Tot això a mans dels nois de Ratafia FM. I com diu aquell de la competència, el primer que arriba, el primer que seu. Ara sí, ja he fet les promos que després no me'n recordo de fer-les. I tenint en compte que encara estem a l'entradetra, podíem omplir el complet el cap de setmana, el diumenge, amb la cinquena gala de la Ràdio Pista i els 40 anys. I el dissabte? Què fem el dissabte? El dissabte dia 16 tenim la Fiesta d'Invierno a Hostalets de Balanya a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'Hostalets de Balanya, a càrrec de l'Associació Cultural Andaluza de Tona i Balanya, amb el grup musical Orja de Gats. Entrada gratuïta, servei de bar amb entrepans i begudes i el sorteig d'una panera, ja ho sabeu. Rumba, bachata, pasodobles, reujito i olé. S'ha de dir que no m'ha quedat molt bé, però bueno, què hi farem? Ja ho provarem més tard. A veure, de què estàvem parlant? Ah, sí, d'alguna forma romàntica i amb amor i molt de carinyo vull portar aquest programa a la vessant conspiranoica. En veritat, no és així. Sols a la vessant del pensament lateral, en el vessant de fer-se preguntes a les coses. Però tot arriba, tot arribarà, que ara estic completament sol com un mussol. Però tornem-hi al tema de l'entradeta, el núvol de sucre. És o no és antic? Tot depèn del punt de vista del teu dogma. Algun dia ja parlarem del reset mundial. Però dir que és del segle XV, és a dir, és de dos telediaris, fa res, dos dies. Si pensem que en jo, que sóc un dels pocs que creu que la història és inventada sobre l'objecte del que parlem, i no parlo del núvol de sucre, sinó de l'objecte qualsevol que el parlem. I no, avui no parlem del núvol del sucre, parlo de la invenció de la història sobre qualsevol objecte, el que estic dient, però ja parlarem en un altre programa. Perquè sí, que el núvol de sucre és del segle XV. I què va passar en el segle XVI i el XVII? No ho sé, a mi que m'importa, diríeu, no, doncs no. I no hi ha dades o fets històrics que no demostren el que he dit. Diuen que el núvol de sucre és una llaminadura d'Itàlia i és coneguda la seva existència des del segle XV, on escalfaven el sucre fins a formar caramel líquid, fins a aconseguir aquell fil prim que servia per adornar els pastissos amb la forquilla. Però diuen les males llengües que aquesta preparació és tan costosa i portava tanta feina i tant de temps que la van deixar de fer. I per això no es va tornar tan popular en aquella època. Vale? I ara faré de dissident intel·lectual, digital. ¿Os habéis fijado? Dejó de ser popular al cocinar el azúcar en 1400. ¿Pero quién cocinaba azúcar en plena Edad Media? Malditos jesuitas que modificaron el tiempo y espacio temporal. No sé si alguna vegada he parlat de l'edat fosca de la mateixa edat mitja, en la que suposadament els jesuïtes van modificar a l'espai-temps temporal el seu plaer. Ja que després d'eliminar el pensament crític del poble, podien fer el que volguessin. I què més dona canviar el temps a plaer? És igual, avui no estem per parlar d'aquestes coses, però ja parlarem d'aquella edat fosca. I com diu la Wikipedia... ha estat considerada tradicionalment com un període de tenebra, violència i irracionalitat en la que la civilització europea toca fons, després de les brillants etapes de l'antiguitat clàssica greco-romana i just abans de tornar a enlairar-se amb el Renaixement. La imatge negativa del mil·lenni medieval condiciona encara la imatge popular de que se'n té. Però qui vol saber d'aquesta edat tan fosca de la nostra història? Crec que és més interessant que els cuiners del segle XV oblidessin de cuinar sucre, perquè era molt difícil i complicat. Perquè quasi 500 anys més tard, sobre 1897, què són? Què són això? Dos dies? Torno a dir, segons el dogma no oficial del Gran Reset Mundial, el dogma que posa informació als objectes. Us en recordeu del que es deia? Això. Què diu? Què diu? Diu històries sobre inversemblants perquè entrin dins del quant mentira que estan construint, que amb el temps i molta paciència, però moltíssima paciència, sortiran a la llum. Running, Però no sóc jo el que diu tot això. Coneixeu la enginyeria inversa o la tecnologia inversa? No sé mai com es diu, us ho prometo. Però és aquella que agafa la tecnologia que mai has vist i l'adaptes per tu. Com, per exemple, la tecnologia Omni caigut a Roswell. A veure, un moment, parem. Sabeu què és l'incident de Roswell? Tranquil, per això estic jo. L'incident d'Omni de Roswell té a veure amb la recuperació d'un objecte que es va estavellar a prop del Roswell, Nou Mèxic, el juny o juliol de 1947. Es tracta suposadament d'una nau espacial extraterrestre amb ocupants alienígenes. Des dels anys 70, l'incident ha estat objecte d'una intensa controvèrsia i de teories conspiranoiques sobre la veritable naturalesa d'aquest objecte que es va estavellar. La famosa Àrea 51. Que ja un altre dia parlem, però seguim parlant. I ja que parlem d'objectes, podem dir que és un objeto volador no identificado? Analitzem-ho part per part. Objeto. Objecte és. És volador? Volador és. No identificado? Home, identificat ho és. Això segur, no és nostre, ni teu ni meu, però extraterrestre tampoc. Maleïda mania dels dissidents intel·lectuals i digitals de dir que és extraterrestre. És un objecte volador, què és, millor dit? Què és un objecte volador no identificat? No. A veure, perquè sigui teu no significa que no sigui de fora de la Terra. Que algun dia ja parlarem. Què vol dir fora de la Terra? Collons, de tota la vida, que pot ser dels xinus o dels mateixos gabatxos. Hòstia, català segur que no, això segur. Això, tampoc, però, és que poso la mà al foc i no em cremo. Català no és. Per què? Si no podem amb un objecte que va sobre vies, vale, que no pot arribar a puntual a Vic, com podem pensar en dissenyar un objecte volador no identificat? Ni de conya pensar que és espanyol, perquè podríem parlar, ja que estem parlant d'objectes, d'Isaac Peral, aquell submarí que en un principi no flotava. No em mireu així, sisplau, no em mireu així. Ja sé que és un submarí, però en algun moment té que sortir a oxigenar el seu interior. Com es nota, cabrons, com es nota que no teniu nens en plena adaptació en el medi de la preadolescència. No tenim ni puta idea de la pudor que fan els seus peus. I alguna vegada aquest submarí ha de sortir a agafar aire, vulguis o no vulguis, i en tripulants a dins, i segur que hi ha un d'ells que li fa als peus una pudor que flipes. Espera. Parlaven d'Isaac Peral, el submarí. El submarí que no entra en el moll de lo petit que és. El submarí... No, és a dir, el moll, que quedi clar. I com no, com tot problema, té dues solucions. Una d'elles és... És a dir, no es podia refer. És a dir, van optar per la segona solució del problema. És a dir, ampliar el moll perquè entrés el submarí que no flotava. Vale, la idea no és dolenta. Imagineu que agafen... Vale, que agafen la idea d'escurçar el submarí. Amb lo xulos que són, vale, segur que la retallada que fan és increïble. Doncs bé, aquest fet demostra que fa un parell de setmanes... Aquest fet fa que el que parlàvem un parell de setmanes és el prohibir o d'ajudar els estúpids o els incompetents a no, repeteixo, a no assolir jocs de responsabilitats en empresa. I si ja les tenen, en ajudar-los de manera activa a no cagar-la més, sisplau, a no cagar-la més. Encara que en aquest cas, el cas del submarí, ha ajudat a l'economia espanyola per la seva inactitud en la construcció del seu ecosistema, a l'ecosistema del submarí. És a dir, ha creat jocs de treball i més comissions per als polítics d'aquell moment. I no ho dic jo, ho diu Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica en l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ja veureu, ja veureu. Escolteu, eh?
Què tal? Escolta, no, hem estat parlant, bueno, això, el submarino aquest que va fer l'exèrcit espanyol, que primer abans no flotava, el van fer malament, després el van tenir que ampliar, després no hi cabia dintre del port, i van tenir que ampliar tot el port. La pregunta és, la ineptitud crea llocs de treball? Perquè, clar, l'inepte que va fer aquest submarino ha creat molts llocs de treball. És bona la ineptitud?
Durant anys.
Durant anys. Aquesta és la pregunta, sí, pel professor, sí, Santiago, sí, Niño Becerra. La ineptitud és bona per l'economia?
Endavant, Niño.
A veure, aquest submarí ha trigat 10 anys, sí, 10 anys a entregar-se en relació en el termini d'entrega original.
Sí, sí, sí.
Aquest submarí no va funcionar,
no.
Es va fer tota la quantitat d'obres que
sí,
vostè
sí.
ha apuntat.
Sí, sí.
Evidentment, tota aquesta feina i tot aquest treball ha generat producte interior brut,
sí,
amb
sí.
el qual això ha contribuït a l'economia. Sí.
Ah. Atenció, eh? El titular és que la ineptitud, per tant, crea llocs de treball. Va bé per l'economia?
No, un moment. Ara estem parlant d'aquest submarí.
D'acord.
Estem parlant d'aquest submarí. En altres casos, no ho sé. Però en aquest cas del submarí, sí, està claríssim. Una altra cosa és que després vingui al Tribunal de Cuentas i al Ministeri Corresponent o a l'empresa, etcètera, etcètera, els demani, bueno, vostès en què han utilitzat aquests diners.
Però tornant al tema, vale? Perquè veieu que no estic perdent el fil de l'entradeta, eh? Vale? Que després se'n culpa de perdre el maleït fil, els ovnis o els UAP, estic segur que no és un objecte construït per Espanya, que ja posats podríem dir-li esnyapa. Però no, espera. Encara no és el moment de demanar firmes per anar al Congrés com aquells que volen prohibir el mòbil com si fos el propi tabac per als menors de 16 anys. Han pensat en canviar la reforma laboral per allò de la conciliació familiar? Sol gens una pregunta a l'aire, eh? Com hem demostrat, els ovnis no poden ser identificats com catalans ni espanyols. Per lo del tema del submarí ni per el tema de l'explicació de Renfe. Però per qui no conegui Isaac Peral, i estic pensant en molts dels mil·lennials que ens escolten, fou un científic, mariner, militar espanyol, teniente del navío de l'armada, inventor del primer submarí torpeder a propulsió elèctrica i plenament funcional, conegut com el submarí Peral. Com ens agrada a nosaltres, sí senyor. I com tothom m'està escoltant, s'està estirant els cabells, menys jo, per motius obvis, lògicament, i preguntant-se què collons diu aquest galifardeu? No ho dic jo, ho diu la Wikipedia. Què voleu? Si voleu cremar algú a la foguera, busqueu el de la Wikipedia, que va fer aquest article, sisplau, busqueu-lo. El primer inventor del submarí militar és Isaac Peral, que no té res a veure amb l'inventor del primer submarí, que podem dir que és Narcís Monturiol, que per alguna cosa hi ha el seu submarí en un dels ponts de la Ronda de Dalt de Barcelona. Ponts d'Oms! No, calma. No, el submarí de la Ronda de Dalt de Barcelona no és de Narcís Monturiol. Espera't, home, para, abans que vinguis amb les forques i aquestes coses. Para, deixa'm d'acabar la meva entradeta, que encara estic amb ella, per deixar el teu comentari a les xarxes socials, criticant el meu comentari. Vale? Deixa'm acabar primer el tema dels submarins per després entrar en el tema de quins submarins parlem. Vale, doncs ara recuperem el tema. Estàvem parlant del constructor del primer submarí, que si és Isaac Peral o Narcís Monturiol. Però tindran que dir alguna cosa als holandesos. Sí, parlo dels holandesos, perquè tots aquests holandesos que m'estiguin escoltant de les terres dels tulipans i de la margarina es preguntaran què collons està dient aquest tòtil català, perquè hauríem de saber que nosaltres, com a catalans i espanyols, o com a espanyols, directament, que l'inventor del submarí és el Cornelius Jacob von Bredel, un enginyer i inventor neerlandès que, segons la Wikipedia, la bíblia de seguidors de l'heliocentrisme i del dogma actual, és l'inventor del primer submarí funcional, i no pas Narcís Monturiol, que va ser el primer. Bueno, és a dir, va ser l'inventor del primer submarí pensat en navegar sota l'aigua per pescar coral. I res a veure amb el primer submarí torpedero de la història, inventat per qui? Per Isaac Peral. Ara tornareu a dir-me allò de el primer inventor, que és el que el va inventar primer. A mi que m'és igual. La Wikipedia no miente. Cada un d'ells és l'inventor del submarí, a la seva manera. Un és l'inventor del submarí funcional, si no, no seria un submarí. L'altre és l'inventor del submarí torpedero militar, perquè si no, no seria ni militar ni torpedero. I l'últim seria per anar a pescar coral sota l'aigua, perquè si no, no seria ni submarí, i què? Seria vaixell. Però tornant als objectes no identificats. Ja heu identificat els submarins que hi ha a Barcelona? Segons un d'ells és de Narcís Monturiol. Lògicament és el que està a la Diagonal en Provença. És una còpia del submarí de Narcís Monturiol, així com el que hi ha al Museu Marítim a les Drassanes. Però sabríeu dir-me on podem trobar a Narcís Monturiol en cuerpo presente? Sí, sí, estic parlant a Barcelona. Sí, estic parlant de Narcís Monturiol en cuerpo presente. Jo no tenia ni puta idea, que quedi clar. I mira què m'he passat més de 10 anys allà, en els seus carrers, ¿vale? El lloc més encertat on podria estar és l'Escola Nàutica, però ja hi ha la rèplica del seu submarí. El lloc, si esteu per Barcelona, que per cert, ara és pregunta d'examen, sabríeu dir-me el nom del seu submarí, el nom del submarí de Narcís Monturiol? Deixo la pregunta perquè la contesteu en alguna de les xarxes socials, ¿vale? Aquesta no la responc jo, ¿vale? Però tornant a la pregunta, on podem trobar Narcís Monturiol en cuerpo presente? No és altra que a l'Escola Industrial. Per trobar-nos amb el geni de la navegació mundial hauríem d'acudir a l'edifici que fos l'Escola d'Agricultura, reconvertit en residència d'estudiants, primer i avui part de la rectoria de la universitat. Això diuen, que fa molts anys que no trepitjo jo l'Escola Industrial. Allà, com a divinitat per als que estudien millorar l'ingeni i el funcionament de les màquines i la tecnologia, el podem trobar en una vidriera. Sí, una vidriera d'aquelles que hi ha milers de vidres de color, representat com un sant de la educació superior, juntament amb dos companys dignes d'aquesta posició. I pregunta d'examen altre cop, sabríeu dir-me de qui estem parlant? Un d'ells, un filòsof, teòleg, apologista, sociòleg i tractadista polític català, encara que diguin que és espanyol, però era nascut aquí, a la vora, és a dir, a dos pobles més a dalt. Parlem d'un home familiaritzat amb la doctrina de Sant Tomàs d'Aquino, o el paio, ¿vale?, que demostra l'existència del tot poderós a través de les 5 vies de les seves teories, és a dir, de les 5 vies de Sant Tomàs d'Aquino. Compte, que ja vam parlar en un anterior programa d'aquesta santa casa. Estem parlant d'un filòsof original que no pertany a cap escola o corrent particular, el qual el Pius XII va qualificar com a príncep de la apologètica moderna. Estic parlant de l'estimadíssim Jaume, Llucià, Balmés i Urpia. I l'altre, i a l'altra banda de la vidrera, i enmig, sabeu qui hi ha? Sí, sí, Déu meu, qui hi ha enmig d'aquests dos? De Narcís Monturiol i de Jaume Balmés. Un home nascut a Medina, Mallorca. El que es coneix com a l'actualitat com Palma de Mallorca. Escolta'm, que Medina, Mallorca, mola molt més que Palma de Mallorca. I aquest paio nascut en el 1232, un any després de la reconquista de les Assilles, o també coneguda com la croada contra el Mallorca, per Jaume I d'Aragó, que entra per Santa Ponça, ara com ara, una ciutat turística increïble, on troba resistència de Abu Yahya Muhammad ibn Ali ibn Abid Imarat Atin Malali. Vale? També mola molt el pedazo de nom. Però, a veure, la resistència que troba ja tampoc és molta, perquè després de 2 anys a tira i arronsa fot fora tots els moros. Vale? No entraré en detalls més tècnics, però més o menys és així la història inventada per la Wikipedia. Vale, i un any més tard neix el nostre personatge enmig d'aquella vidriera que estàvem parlant. Vale? És a dir, com el del medio de los chichos. Un home que va ser escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí, lògicament, del segle XIII, que té una universitat amb el seu nom, on Santiago Niño Becerra és catedràtic d'estructura econòmica en l'Institut Químic de Sarrià de la seva pròpia universitat. I em diràs, qui no coneix a Ramon? Ramon Llull. Doncs bé. En l'antiga escola d'agricultura està ja en una vidriera amb dos més veient com passa la gent perquè en la meva entradeta d'avui volia parlar del que va passar després de la croada contra el Mallorca i dels núvols de sucre. Però ja arribarem. I ara que parlem de gent i submarins i d'objectes no identificats i de dissidents intel·lectuals digitals, podríeu dir-me si hi ha més submarins a la ciutat de Barcelona? Doncs sí. Parlaré del primer submarí que llueix en plena ronda de dalt davant del Cosmocaixa. I no, és el submarí de Narcís Monturiol. Però sí, d'un altre Narcís! És el submarí plenament funcional fins a que va ser jubilat. Es tracta d'una peça real, un autèntic submarí de salt, que va estar operatiu des de 1964 al 1979 i que va poder arribar a mans de la ciutat gràcies a les gestions que va realitzar el seu exalcalde. El primer, diuen, de la democràcia, que això ja és una altra història, que ja parlarem, el senyor Narcís Serra. Per aquell llavors, es va instal·lar 1986 aquest submarí denominat popularment com a Tauró, o submarí de butxaca, vale? Per les seves reduïdes dimensions, capacitat de 6 persones solament. Es va poder visitar en els seus primers anys, però en no tenir vigilància, vale? Es va decidir encegar les seves entrades perquè no esdevinguessin refugis clandestins. I per últim, després de tants anys a Barcelona, nascut aquí?
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohem, on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.
Parlem de la pluja... Sí, senyor, nascut a peus del poble sec, un barro de guió més normal, no tenia ni idea que a Guinardó tenien un submarí de l'escriptor Josep Maria Riera i Aragó especialitzat en reconstruccions de mitjans de transports i que va decidir col·locar en 1999, encara que l'encàrrec va adaptar de 1986 tres peces de bronze representatives que representaven, millor dir, la torreta i les aletes de proa i popa del submarí, al mig d'una esplanada de terra que va deixar alliberada la construcció dels túnels de la Rovira. Amigo! Aquest conjunt guanya sobretot en dies de pluges. Que falta, per cert, que falta. Quan la petita volta que emmarca s'inunda jugant amb l'efecte de trobar-nos en un submarí en plena maniobra marina. La maniobra d'enfonsar-se en l'aigua, que en el principi no feia el submarí espanyol Isaac Peral. Acompanya l'obra de Riera i Aragó un conjunt de 22 columnes anomenats als víctimes de la bomba nuclear que va donar per finalitzada la Segona Guerra Mundial en el 65è aniversari del seu llançament. Que ja parlarem també de les bombes nuclears i de qui va guanyar la guerra. Mira, m'hi he dit, ja vam parlar. És a dir, ja podeu buscar-ho. Motiu per als quals aquest espai s'anomena Jardins d'Hiroshima, que jo no tenia ni puta idea que es deia així. I que algun dia també parlarem de Oppenheimer, aquell tio, aquella pel·lícula que fa dos dies que vam fer. Però si voleu més informació d'una Barcelona desconeguda per la gent de la comarca, podeu accedir a la web de vecinadas.es. Vecinadas.es, recopilació de històries sobre calles i rincones de Barcelona. P2. Però benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa que he presentat si avui fos el Dia Mundial de l'Algodón d'Azúcar, on el núvol de sucre filat a màquina va ser inventat l'any 1897 pel dentista William Morrison i el pastisser John C. Watson. Un dentista, que cabron. Van crear una màquina capaç de formar fils fins de manera automàtica amb el sucre líquid, fent passar el sucre líquid barrejat amb colorants. Però tots pensem en aquell color vermell, el de la maduixa. La màquina es va presentar per primera vegada al gran públic a l'Exposició Mundial de 1904 com Fire Floss, el seu nom artístic, amb gran èxit. Però ja que parlem d'exposicions mundials, la de 1904, com gent com jo, que no creu en el dogma actual, posa en dubte que tinguem un passat llunyà més enllà de 1000 anys. I ara com ara tornem a estar predisposats a repetir per enèsima vegada el conegudíssim recitiu mundial. Però no voldria enganyar que al veure que avui era el Dia Mundial de l'Algodón d'Azúcar, vaig voler fer una relació d'idees, no aquesta que he fet, sinó una altra. Ja saps, el que m'agrada fer a mi. Comencem amb la conegudíssima Celia Cruz i el seu... A veure si en surt ara... No en surt. A veure, ara... No, sí, ja sortirà, la Celia Cruz. Ara...
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar, azúcar,
y no camina de lado.
Com tothom sap, la Celia Cruz és nascuda a La Habana, a Cuba. I on està Cuba? Al Mar del Caribe. I què hi ha al Mar del Caribe? Molts i milers d'illes, i una d'elles, d'aquestes illes, és Jamaica. I què passa? I què va passar a Jamaica al final del segle XVII a tocar de pedra de la invenció de la màquina de fer núvols de sucre? Va arribar a ser colònia anglesa de la major explotació de grans plantacions de canya de sucre, propietat dels grans hisendats treballats per qui? Pels seus esclaus negres. I ja que parlem d'esclaus, podrien recordar els fets de la croada comandada per Jaume I d'Aragó, que va tenir com a conseqüència la destrucció del poder almodàver de la illa de Mallorca i l'esclavització de la població andalusa autòctona i el repoblament de la illa en població catalana sota un règim feudal i la creació del Regne de Mallorca. I res d'allò de la Reconquista, que no poso la mà al foc que el mateix Ramon Llull sigui descendent d'algun andalusí autòcton. I de què estic parlant? D'una pràctica habitual durant l'edat mitjana i després de la conquesta de la illa per part de Jaume I, alguns jueus nord-africans, gràcies que el rei protegia aquest col·lectiu i els concedia certs privilegis jurídics, s'instal·laren i establien vincles comercials amb els parents que havien deixat a Àfrica, ja que gràcies a la seva competència financera i econòmica facilitava les operacions de compra i venda i actuant com a envejadors dels esclaus. Això és cosa del passat. Jo també estava pensant que l'esclavitud havia desaparegut sobre 1865 en el món sencer i en Espanya en 1870, però encara hi ha crics a les xarxes socials, com aquella entradeta de fa uns dies on parlava una noia, que deia "me da igual", o aquella que plorava perquè volia un mòbil nou. Doncs bé, Ara ha sortit una altra noia cridant al cel que no té temps de fer res perquè té un horari horrible a la seva primera feina. És de 40 hores setmanal al lloc de treball. I sí, ha d'agafar l'objecte que fa la ruta de Pica a Barcelona per Renfe, però puc assegurar-te que no computen aquestes hores a les seves 40 hores setmanals. Escolta, sols recordar que té tota la raó del món i que no ens enganyin amb allò de les 35 hores setmanals que estan parlant ara, que ja parlarem algun dia de debò, perquè si hem de fer la mateixa feina de 40 hores en 35 hores a la setmana, perdona, però això jo no ho veig. Ja ho vam dir fa poc, que fa més de 100 anys que no es cremen cotxes per causes dignes per als treballadors. I diuen treballadors, o dic treballadors, per no dir esclaus de la societat actual, encara que estigui abolida l'esclavitud. I no vull ser més pesat a l'entradeta, que avui tenim un cos del programa que és una passada, però abans anem a conèixer el nostre nou... Bueno, el nostre nou no... La història del nostre col·laborador. Els meus estimats oients de Fes la teva feina, confio que aquesta carta trobi el teu esperit inquiet preparat per submergir-se en els misteris més profuns i foscos de Decaure. Què te té per oferir? Decaure és una ciutat ubicada al comtat de DeKalb, a l'estat nord-americà de Geòrgia, la meva quarta parada en aquest viatge sobrenatural. Em va portar a la plantació històrica, als camps i passadissos de la qual encara ressonen amb els murmuris dels esclaus ancestrals. Es diu que encara passegen en la plena foscor. L'aire de la plantació és dens, carregat amb una passadesa de segles d'històries. En endinsar-se als seus terrenys, vaig quedar amb un home que es deia Eliad, un historiador local, els ulls dels quals reflectien solemnitat de les narratives que estava a punt de compartir amb tots nosaltres. Eliad, un guàrdia de les històries no explicades, va portar per als racons més ombrils de plantació, on els fantasmes del passat semblaven convergir amb el present. Les històries que va compartir eren esgarrifoses, van parlar d'aparicions dels esclaus que caminaven per als camps al caure la nit, les seves ombres allargant-se amb la llum de la lluna. Es diu que alguns d'aquests esperits continuen complint tasques que mai es van ser imposades en vida, atrapats en un cicle etern de servitud. Eliad va guiar els meus passos cap a l'antiga casa, les parets de les quals de fusta semblaven xixollar lentament, oblidats. A les nits més fosques es diu que encara les cadenes arrossegades i els amics apagats encara ressonen els passadissos buits. Les històries dels esclaus que buscaven la llibertat només per trobar la mort en la plantació es converteixen en murmuris fantasmals que desafien les nits més fosques. Caminen per senders on els esclaus encara alguna vegada van cultivar els seus somnis i plantaven les llavors de la seva resistència. Eliad va assenyalar un antic arbre sota del qual es diu que els càstigs més cruels es van infligir. La sombra de les branques semblaven les vides dels esclaus que van patir allà, allargant-se a la terra, com si el mateix terra hagués absorbit les empremtes de dolor i la sang. A la foscor de la nit, Elia va compartir relats de llum parpellejant, ombres que es movien a la perifèria de la visió i els murmuris inexplicables que omplien l'aire. Cada pas ressonava amb la tensió i tristesa del sospís dels que encara quedaven suspesos en el teixit del temps. En arribar al punt culminant de la nostra travessia, sembla que l'antiga plantació cobrava vida amb una energia inhumana. La silueta d'un dels esclaus ancestrals es va materialitzar entre les ombres, la mirada fixa a l'horitzó, com si encara busqués la llibertat que si li va ser negada en vida. Estimat oient de Fes la teva feina, aquesta carta, amb prou feines, rasca la superfície de l'experiència de la plantació de Decaure. La història dels esclaus ancestrals i les aparicions que poblen aquest lloc ressonaran a la meva memòria mentre continuo el meu viatge per al desconegut. Espero que aquestes paraules us hagin transportat a la fosca i misteriosa atmosfera que envolta aquesta plantació. Estic ansiós per compartir més detalls quan ens trobem a trobar amb l'estima Martí
Mangosta.
La mangosta mata la cobra, la mangosta es el mejor animal. La mangosta mata la cobra, la mangosta es el mejor animal.
Mangosta. ¿Sabe lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor.
Mangosta.
Mangosta si quiere recoger.
Mangosta
si quiere recoger.
Mangosta
si quiere recoger.
Mangosta.
Mangosta si quiere recoger.
Mangosta
si quiere recoger.
Hoy es mangosta.
Mangosta si quiere.
Un día en el Saga, pero amb música de Loquillo i los Trogolitas. Ya sé que no es de Loquillo, pero... El Saga, el Saló del Gaming, on gaudir del gaming i conèixer les últimes novetats del sector del videojoc en català. Què voleu? És la meva primera vegada que entro en un saló de la Farga d'Hospitalet. D'Hospitalet. No tenia ni idea d'on era, així que vaig decidir apropar-me a conèixer tota aquella gent que un bon dia, per culpa del pangolín xinès o la rata voladora o un experiment americà fora de control, espies russos o coreans, què més bé, ens va fer la gran putada del segle XXI. I que pocs dissidents intel·lectuals digitals van dir la veritat. Així com Iker Jiménez. No, Iker va escampar la por per tot el planeta. Ell va... Ell sol, solet, va crear una por col·lectiva. Però bé, ell es va tancar en el seu búnquer. Si no sabeu del que parlo, d'una pandèmia mundial a la qual poca gent es va quedar a casa i cada un de nosaltres érem essencials. Que no vinguin aquells dissidents intel·lectuals digitals dient que ens van tancar en contra de la nostra voluntat retallant-se els nostres drets i obligacions. És a més, en el meu cas, jo era essencial per la societat i un responsable d'un grup de gent, i mira tu, on fins i tot el més gandul va vindre a treballar aquí 6 mesos. I no sols amb això, que em va culpar a mi de la mala organització que hi havia en Correus, com si l'empresa fos meva. Jo sols volia que ningú prengués mal. I al dia d'avui encara no entenc com és possible que no vinguis a treballar perquè no et surt d'allà on no sonen les campanes ni les flautes. Però en un principi d'un apocalipsi mundial on una mitja de 4.000 persones perdien la vida, sí, aquí dia sí, i el Correus va permetre... que recordo que aquí hi ha, el Correus va permetre no venir a treballar com a cosa extraordinària. I tu, cabron de merda, vinguis a treballar. Però això és un altre programa. Això és un altre programa, sisplau. El cas és que en aquests primers mesos de la pandèmia necessitava trobar alguna cosa que em fes oblidar que tenia la possibilitat de morir en qualsevol moment i deixar el món sense una de les ments més importants de l'univers. Així que vaig conèixer un grup de jugadors, un de jocs digitals, on poder parlar de jocs i jugar-hi de forma remota des de casa, que era una comunitat increïble. Aquesta comunitat es diu Creadors.tv. La vaig conèixer gràcies a un bon amic de la infància, es diu Jordi, i el seu nom digital és Rock Star85, el trobareu en totes les xarxes socials que han contingut en català. I per cert, no sé si es pot dir o no, però també s'ha de dir que no ens escolta ningú. Ara serà papà, així que feliciteu-lo. Més tard vaig conèixer en Rei Seken, que molts dels que ens escolten, que siguin poquets, és del poble. I des d'aquí una forta abraçada a Jordi, si els voleu de veritat, marqueu-li un bon like a les xarxes socials. Aquella comunitat vaig conèixer en plena pandèmia. Em van ajudar a pensar en no pensar en hora en la pandèmia i així tindre que veure aquella gent que volia vindre a treballar encara que es trenqués un dit. Més igual, és a dir, gent sense oxigen al cervell. Aquella comunitat es va anar fent més gran cada any, vale? I l'any passat ja va fer el SAG, el Saló del Gaming en català, però no vaig poder assistir per motius desconeguts. Però aquest any sí, i volia baixar. Porto 3 anys intentant conèixer aquella gent en cos i ànima, però no de forma digital. Vale? Així que vaig decidir anar-hi. Vale? I gràcies a ells tenim aquesta poca audiència, que quedi molt clar. Gràcies a ells tenim aquesta audiència. Així que aquest any, sense saber molt bé per què, em trobo un missatge del SAG al Saló del Gaming en català i deixo baixar. I ja està. Vale, i ves tu per on? Una d'aquelles persones que estarien al SAG eren Roger. No qualsevol Roger, sinó Roger Valdomar, el jefazo del SAG. Aquí que anava en bicicleta pel Twitch i més coses. Dos en un, ja sabeu, exercici i videojocs. Aquest dissabte vaig agafar la meva gravadora, el meu fill, i vaig anar al SAG així per poder registrar les poques paraules d'aquella gent que havia conegut a les xarxes socials. Però, vaig agafar molt d'aire, vaig començar molt d'aire, molt, 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 i vaig aconseguir, això ho escolteu, això. Hi ha una entrevista, aquí, t'ho dic en sèrio. No, que passa que avui l'ordinador no vol treballar. Hi ha l'entrevista del Roger. Bona vesa. Moment, Que avui està... Ara.
Bon dia.
Molt bon dia.
Roger, vull fer una pregunta. Què és el SAG?
El SAG és un esdeveniment on s'ajunta tot l'ecosistema que hi ha al voltant dels videojocs. És a dir, tot. Formació, vale. Estudis, comunitats, creadors de contingut, competicions d'esports, videojocs, evidentment.
Lògicament. Una pregunta. El meu programa anava a tractar de què hace un chico como tú en un sitio como este. És molt bo, el meu programa, t'ho dic en sèrio. Vale, puc relacionar qualsevol tema. I saps que aquesta cançó no és de Loquillo, però va, què hace un chico como tú en un sitio como este?
Doncs el que he fet des de fa 20 anys, que és lluitar perquè el català estigui present a tot arreu i en aquest cas en una afició que jo tinc molt forta, que és la de jugar a videojocs.
Vale. I que no hi havia quan en la nostra edat. A mi em coneixen i més o menys tenim la mateixa edat.
Exacte.
Suposo, i si no enganyem a tothom.
44.
Exacte, jo 46.
Mira.
I vam començar amb un joc amb un munt castellà, sí. I el que volem ara és un joc munt català.
Exacte.
O per almenys que ens escolti, no?
Correcte, sobretot que tant nosaltres, evidentment, com els que venen a darrere nostra, doncs puguin jugar en català els seus videojocs, no? I sobretot penso en la gent més jove, els nens petits, que potser no poden jugar un videojoc perquè aquell idioma no l'entenen i, evidentment, no han tingut temps d'entendre'l.
Exacte, i que per almenys els que hi hagin també estiguin en català.
Oi tant.
I com ho portem avui, o aquests dies del SAG?
Doncs molt bé, la veritat és que molt contents després d'un primer dia on vam batre el rècord amb 4.000 participants assistents a la fira. L'any passat amb 2 dies en vam tenir 3.500.
Sí.
O sigui que res, ara tot va sumant. Evidentment les xifres d'ahir seran molt difícils de repetir tant avui dissabte com diumenge, però la veritat és que hi ha públic, veiem que els estands, expositors, a tot arreu hi ha gent, tothom està podent gaudir i descobrint tot això que hi ha per descobrir en el món dels videojocs en català.
Aquest any, per dir-ho d'una manera, s'ha acabat, vull dir, encara que ens queda un dia,
sí.
Vale? I l'any que ve què? I a més?
Doncs l'any que ve més i millor.
Més i millor.
És la idea, sí, i esperem doncs, que igual que aquest any, per exemple, han tingut un estudi AAA de jocs per mòbil, que és Social Point. Vale. Que està aquí perquè ha tret el seu primer videojoc en català, doncs esperem que algun nou estudi AAA s'hi presenti, que tinguem més estudis independents també presentant grans videojocs als Premis SAG i
Roger, on et podem trobar?
A mi?
Perquè sé que abans, per almenys et vèiem al Twitch.
No, home, encara hi soc a Twitch, no... Potser no tan regular, a no ser que estigui de baix. No, però sí, a Twitch, a Roger... BL, a Twitter Roger Badajocs, a YouTube Roger Vale, sí, a tot arreu. El que passa que jo sóc, com veus, boníssim en tema de comunicació i em poso un nom diferent a cada lloc, no? Perquè sigui més fàcil, no?
Exacte, perquè ens en recordem. Però moltes gràcies, Roger,
i
ens veiem. Crec que ha quedat força bé, però seguint amb el meu dia, és un esdeveniment increïble. Jocs on jugar a consoles d'última generació, consoles antigues, en una vegada dels retos, un espai on cada cert temps hi havia podcast en directe on vaig conèixer la gent dels creadors, vale, de creadors.net, el Churlors, el Seren Lut, i amb un colze trencat això diu que va ser rebentat, però bueno, res, no té cap mal. I després el Morfeu, no va assistir per culpa d'un accident. Diuen que també no li va passar res. Vale, tenen un podcast que es diu Contingut Descarregable, que el podeu trobar principalment en totes les xarxes socials i a la pàgina web de BTV. Vale? Així que vaig agafar també la gravadora i vaig fer una entrevista. Aquesta m'ha quedat més o menys malament, però bueno, ja, si la voleu ja la penjaré, però no tinc temps, en queden molts pocs minuts per fer el que va. Bueno, pues res, però si algú s'ho ha preguntat i encara no té resposta a la pregunta de quin era el joc al qual jo jugava per evadir els meus problemes en plena pandèmia, té referència a aquesta cançó. I vull que l'escolteu, si us plau. A veure si la trobo. Ara sí. Sí, senyor, era conductor de camions de 1000 tonelades, perdia la memòria i ja va dir les maleïts problemes d'una mala gestió mèdica i una mala organització de correus, conduint per les carreteres d'Europa a les 4 del matí. I allà, aquí, en el Saga, vaig conèixer els creadors de Cracktuger, un grup d'amics que es dediquen a això, a les xarxes socials, que també hi eren allà. I vaig fer una entrevista i no em dóna temps a posar-la, però són una màquina. Els trobareu com Cracktuger a totes les xarxes socials. I com que no, i fins aquí les entrevistes, encara que hagi posat una, perquè el meu dia a la Farga no s'acaba aquí. Va ser tot una idea treure el cotxe del pàrquing. Això sí, vaig comprar un pack de llet i em va sortir a 2x1 al pàrquing. I un moment, que ara no ho trobo, ara. Ara sí, abans de marxar, moltes gràcies al Segal i al seu equip que van fer que poguéssim estar de meravella i molt bona organització, no com la de Correus ni la de Renfe. I abans de les músiques comercials que vinguin i que vinguin els nostres companys de Pista Fallet, un parell de coses ràpides. Moltíssimes felicitats, Tito Toni, pel teu 40 aniversari. Vale, els teus nous dolors que vindran a partir d'ara, i t'ho puc assegurar. I recordeu que el dissabte dia 16 tenim la Fiesta d'Invierno als Hostalers de Balenyà a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'Hostalers de Balenyà, al càrrec de l'Associació Cultural Andaluza de Toni Balenyà, amb el grup musical Orga de Gats, entrada gratuïta, servei de bar amb entrepans i begudes i el sorteig d'una panera, rumba, bachata, pasodobles i, com sempre, rebujito i olé. I recordeu que el dia 17, diumenge a les 17 hores, tens una cita amb nosaltres, no t'ho pots perdre. Ja preguntaràs de què estic parlant, com sempre, doncs el dia 17 de desembre hi ha la gala de Ràdio Pista del 2023 i la festa a la vegada dels 40 anys de la ràdio. Esteu tots invitats a l'edifici Pista a partir de les 5 de la tarda, on disfrutareu de les actuacions. Records dels 40 anys que s'atorgaran els premis. El millor locutor, la millor locutora, el millor programa i la novetat d'aquest any, l'audiència. I assistents de la gala otorgaran el premi al millor programa per votació popular. Podeu buscar les xarxes socials i fer la vostra pròpia votació. En total, 5 premis en disputa, una gala que s'espera que duri un parell d'hores. A més, aquest mateix cap de setmana la programació de Ràdio Pista emetrà, a banda de la gala, per FM i per internet, diferents programes que han estat a l'emissora durant els anys per recordar la trajectòria radiofònica que comporten 4 dècades de ràdio local a Hostalets, programes històrics, programes d'arxius i veus que tornaran a sonar per antena, l'antena de 107.4 de la FM. I tot això a mans dels nois de Ratafia FM. I com ho diu aquell de la competència, el primer que arriba, el primer que seu. I no oblideu de buscar per les xarxes socials. Fes la teva feina, on pots deixar la teva opinió i la teva crítica. I des d'aquí, molts petons, abraçades, carinitos, palmadites en l'espalda. I ara us deixem amb uns comerciales. Fins que arribi el nostre company de Pista Fire. Adeu.
Ràdio Pista.
Són les 9.
A Ràdio Pista no tenim pressa, però tampoc pausa. 45 minuts de música sense interrupció.
Menjant-se una síndria, sucosa carregalina, el meu cap que ja delira.